Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Bona nit, un altre dimarts i un altre estil, i el d'avui és l'estil d'una persona de caràcter sentimental que li costa controlar la por, que diu que li agradaria ser o haver estat tantes coses, però se sent feliç amb el que és i amb el que fa, i un somni que tindria és el viure sense preocupacions i possiblement ser un ocell. Amb nosaltres aquest vespre, la Emma Gil Carmona. Bona nit, Emma.
Molt bona nit.
Una persona de caràcter.
Una miqueta.
I això com ho hem d'interpretar quan ho sentim? Per exemple, jo que ho sento ara dic, ja, la Emma, una persona de caràcter.
Bueno, m'agrada ser una persona que quan pren una decisió tingui les ganes i les coses ben clares per fer-les. És aquest caràcter, no el del mal humor, sinó saber, doncs, quan vols una cosa, decidir i fer el que tu realment vols fer.
Però a vegades decidir una cosa ens costa.
Sí.
És el teu cas?
Bueno, jo sóc una persona molt clara en les meves decisions. Intento ser-ho sempre. Ho penso i quan ho decideixo m'agrada tirar endavant.
Bueno, insisteixo, i aquest pensament, aquest temps de pensar-ho, uh-huh, és llarg, és curt, és dubitatiu...
Depèn del que sigui.
Depèn del que sigui.
Sí. Quan vaig decidir muntar el meu negoci, sí, és veritat que portava molt temps darrere pensant i pensant, però una vegada vaig decidir fer-ho, vaig tindre la sort de que tenia una família al costat que em donava aquest recolzament, i ho vaig fer.
Sí, a vegades depèn de saber trobar el moment, possiblement.
Suposo que sí.
I llavors t'hi llences. O sigui,
sí.
Quan tens una cosa clara...
Sí. Sí, sí, i quan tinc una opinió intento defendre-la o intento... Bueno, intento doncs que sigui el que jo penso. A vegades sí que és veritat que m'agrada aprendre sempre. Sempre intento aprendre de tothom, perquè penso que és molt important doncs escoltar per poder doncs tindre aquest... Bueno, aquesta decisió, no? Quan tu escoltes i aprens, doncs t'ajuda a també fer una mica el teu caràcter, no? I decidir.
I llavors, davant d'aquestes decisions, o quan has de prendre decisions, entren els dubtes?
Bueno, entren les pors, suposo. Un dubte, suposo, a vegades és una mica de por, no? Bueno, com et deia abans, quan vaig muntar el negoci sí que em va entrar una miqueta de por, no? Quan una nit, me'n recordo, era un estiu, i vam seure a la terrassa de casa meva i mi germà em va dir, ja t'has pensat bé, això, de muntar un negoci? I has pensat doncs, que no tindràs tantes hores lliures per estar amb la teva filla, per disfrutar doncs, de llegir-te un llibre o de sortir...
Que et va llançar totes les coses...
Sí, em va dir tot el pitjor.
Les limitacions, sí.
I em va fer dubtar perquè em va entrar por. Em va entrar por doncs, de separar-me aquelles hores de la meva filla o d'anar-me un dia amb ma mare a comprar o d'aquelles coses que realment doncs, també és algo que m'omple moltíssim, no?, el dia a dia. Però jo vaig prendre aquella decisió. I a vegades... doncs encara que hi ha coses que es perden, doncs has de continuar perquè era una il·lusió que volia fer la realitat i volia demostrar al món que jo podia amb això. I ho vaig decidir i ho vaig fer.
El món o a tu mateix?
Bueno, el món que a mi m'envolta, no?
El teu món.
El meu món. I jo me'n recordo el dia que vam inaugurar Luxury, ma mare plorava moltíssim. Perquè em deia, filla, és que on t'has ficat? I jo li vaig dir, mama, jo t'ho mostraré que podrem això. I avui per avui, doncs, li dono les gràcies sobretot a la meva família per aquest recolzament i li he demostrat que he pogut. I he pogut molt més, no? Llavors, doncs, penso que si no hagués tingut el caràcter suficient, no hagués tingut potser la valentia de poder fer aquestes coses, no?
Vaja, que ets una persona llançada des d'aquesta perspectiva. Sí. Però alhora ets una persona que també em deies, bueno, un tret principal del caràcter meu és el fet de que sóc sentimental.
Sí, ho sóc molt. Sóc molt sentimental. M'afecta tot
fins
molt.
Fins al punt t'afecta.
Bueno, depèn de moltes coses, però sí que és veritat que m'afecta molt, tot. M'afecta molt l'opinió, no el que puguin dir de mi, ni molt menys, però sí m'afecta... per exemple, no sé, un dia va vindre una senyora, et parlo de la meva feina perquè estic moltes hores allà, no? Sí. Va vindre una senyora a Luxury i no se'n recordava, la senyora se'n recordava de pagar, doncs, suposo perquè tenia una mica d'Alzheimer, no? I em vaig tirar tot el matí plorant, perquè estava sola i jo pensava, i aquesta senyora, on estan els seus fills? On està algú al costat que l'ajudi, no? Em va afectar moltíssim.
Però tampoc ho sabia si estava atesa o no.
Suposo que estaria atesa, però pensava, bueno, si aquesta senyora va comprar i està perduda, no? Em vaig trobar com, no sé, em va fer molta llàstima amb aquestes coses, no? Potser, no sé, un gosset al carrer que va coix, pues, em fa... Amb aquestes petites coses sóc molt sentimental. Sóc molt sentimental a l'hora de veure una pel·lícula, de llegir-me un llibre, o... Tinc aquest punt, suposo que els pistis, jo sóc pistis, i en aquest sentit, doncs...
Perquè també entrem una mica en el tema, tot i que després ja el treballarem, però tu vas treballar un temps, doncs, en un hospital, per tant, i dius, i vaig deixar la feina precisament pel que m'arribava a afectar la... Bueno, la mort, i potser no únicament la mort de pacients, no?
Sí, la degradació de la persona. O sigui, com una persona doncs, que arriba a un hospital i està en fase terminal i vas veient cada dia com aquesta persona s'està marxant. No podia amb això. Era més fort que jo. No podia, o sigui, no podia cuidar aquell malalt. Jo em posava malalt al seu costat. No tenia forces per donar-li empenta. I hi havia molta gent conscient amb això i jo no podia. I vaig haver de deixar la feina.
De totes maneres, a veure, per tant, però on arriba des d'aquest sentiment quan entres una mica en relació, en coneixement de l'altre, no?
Ja, però jo sóc així. M'afecta molt tot. M'afecta això, doncs...
El simple fet d'una persona... Que la
jo veia amb... la família, per exemple, vaig tenir un cas amb un senyor que li va donar un infart. I bueno, després va tindre moltes complicacions i veia la família, veia la dona, les filles. I jo pensava, ostres, si em passés això a mi, no podria. I veia la família, jo no podia, no sabia com poder ajudar, no? Com doncs, arribar a una infermera i estar contenta, vinga, i no sé, un somriure, no podia. Em quedava com estàtica.
Col·lapsada.
Col·lapsada.
Davant del problema,
no? M'afectava moltíssim. Bueno, això és un de les experiències que vaig viure moltes, no?, als hospitals, però em va afectar moltíssim i no vaig poder continuar.
I això fins al punt de dir, prou, no puc més.
Va ser molt dur per mi. Jo quan vaig estudiar realment tenia molt bona qualificació, estava molt contenta, m'agradava molt tot el que estudiava, però a l'hora de posar-me a treballar en un hospital no vaig poder.
Després continuem parlant del tema, però dius que també parlaves de la por abans. No sé si del que parlàvem era més un vèrtig endavant d'una situació que un no sap com o que li representa la novetat, però quan parlem de la por estem parlant de, per exemple, de quins aspectes et generen por?
La por més gran que jo tinc és deixar la meva família o que la meva família em deixi a mi. O sigui que el pas a la mort no sé com superaré això. O sigui, la separació de no poder veure mai més a la meva filla, el meu home, a la meva neboda, a la meva germana, al meu cunyat... La meva família, el meu nucli. O sigui, aquest nucli que... És que jo sóc una mica... La nostra família és una mica tan inusual. Nosaltres convivim tots junts en una casa gran, però sí que és veritat que tenim una afinitat estem molt units.
Feu com una gran comunitat, sí, per sobre de la família. Sí.
I se'm fa molt dur, sobretot el no poder tornar a veure a la meva filla. Això és
però imagino que amb aquests pensaments tampoc t'hi recrees, no?
No, intento que no sigui així, per suposat, però com m'has preguntat per l'espòs...
No, però per exemple, que són l'espòs, no? Per tant, però saps que són coses que o són realitats, que d'un moment o altre això a la vida... Aquesta és la carta que tots tindrem, no?
Sí, intento no pensar-hi.
Però, esclar, hi ha altres situacions que poden generar por, per exemple. El fet de que, no sé, un viatge que fa algú de la família, imagino.
Sí, bueno, però intento... Home, intento que si es fa un viatge sigui per plaer i que si hi ha una desgràcia no vull ficar-m'hi i pensar-hi i preocupar-m'hi, no? Amb això...
Però imagina't, parlaves de que el teu pare, per exemple, va marxar un temps, uns mesos, als Estats Units a treballar. Paties aquí?
Sí, de fet, quan vaig deixar de menjar, em tenien que ingressar. Jo me'n recordo que el dia que el meu pare va arribar, a mi m'ingressaven perquè no menjava. Vaig deixar totalment de menjar. O sigui, l'angoixa de no veure'l era horrorosa. O sigui, que aquest punt d'unió que jo tinc...
Però ara la tens més controlada, aquest punt d'unió.
Bueno, no ho sé.
Controlat vol dir que un el pot tenir, però que sap com dominar-lo, no?
Sí, sí. Intento que sigui així. Suposo que la part que quan jo vaig treballar als hospitals, tot això se'm va com fent més gran, no? Com que em va afectar molt més. I tot això, tota aquesta por de la separació, de la mort, se'm va, saps? Com fent més gran.
Jo quan m'has dit que la por és un element que no podies controlar o dominar, de seguida he pensat, poder sempre mirar sota els llits per si hi ha algú.
No és aquesta por. Realment les pel·lícules de por m'agraden. M'ho passo molt bé. No, són pors que realment doncs saps que un dia o un altre arribaran i que això no ho podràs controlar. També tinc molta por a l'avió. No t'he dit, però tinc molta por a l'avió. Suposo perquè tampoc puc controlar l'avió, no? Puc conduir jo. Però sí que és veritat que aquesta por que tinc sé que serà real més tard, espero que sigui molt tard.
Per tant, vol dir que sempre penses... no deu ser l'única tampoc, eh? Però que sempre penses que, esclar, pujo en un avió, què pot passar? Pujo en un cotxe, què pot passar? Perquè, esclar, notícies d'accidents en tenim contínuament,
sí.
No?
Sí, sí. Sobretot em passa amb l'avió. Quan és amb cotxe, quan porto jo el cotxe, estic com més tranquil·la. Però quan algo que jo no puc controlar, és com que...
I si el porta algú altre, el cotxe?
Bueno, sempre estic a la white. Quan el meu home porta el cotxe sempre estic pendent. Vigila, no corris, vigila aquell, l'altre.
Però bueno, sempre suposo que al final preval la confiança en tot
plegat,
no? Sí,
clar, i tant.
Perquè si no seria insuportable, això.
Sí, sí.
Escolta, bueno, ja una mica ja ens ha quedat clar que un element de cohesió de la teva vida és la família, no?
És el més important.
La família al costat, la família poder perdre-la, per tant, és un lligam fort amb la família.
Molt.
Però això no fa que tot ho feu junts?
Doncs realment gairebé tot ho fem junts. Gairebé tot. És difícil d'entendre'l.
Tradueix-me això, doncs gairebé tot. Perquè treballar, per exemple...
Bueno, treballar no. Però mira, els meus pares els tinc molt allà a Luxury, venen bastant. Sí que és veritat que nosaltres, els meus pares sempre han fet doncs, que tant mi germana com jo sempre estiguem molt unides. Sempre... Sí que és veritat que en un punt de quan Belinda era més gran que jo, sí que vam fer cadascuna la nostra, però sempre els meus pares han intentat doncs, anar de vacances junts, fer moltes coses junts. Quan Belinda i jo ens vam fer grans, clar, la preocupació era, i els papis, quan siguin grans, com ho faran? Doncs no, me'ls quedaré jo, no te'ls quedaràs tu, no, me'ls quedaré jo. Llavors vam dir, bueno, i si fem una cosa? I si fem una casa molt gran, on puguin estar els pares i els podem cuidar quan siguin grans? I, de fet, quan vam fer Luxury vaig dir, doncs lluitarem, treballarem, intentarem fer una casa perquè no hi hagi aquest problema. I ho vam aconseguir. Després de molt d'esforç, vam fer una casa, amb l'ajuda dels pares, clar, i vam decidir, doncs, cadascú a casa seva, però tenim els pares al costat, perquè si qualsevol dia ens necessiten, doncs poder estar amb ells.
Sí, jo ja, quan parlàvem amb la Belinda, també una mica m'ho va explicar. Sí, sí, aquest... Per això he parlat d'aquest sentit de comunitat.
Sí.
Més enllà dels nuclis familiars, no?
Exacte.
Vull dir, com una forma de... Bueno, que indica, bueno, una manera de ser i
clar,
de fer, no?
Al crear tot això, què passa? Que la meva filla està amb la seva cosina, que és com una germana. La seva cosina està amb la meva filla. Llavors, clar, la situació d'elles és una mica, doncs, està repetint, no? Doncs que elles estiguin, jo sempre dic, o solament us teniu l'una a l'altra, no? Perquè no tenen més cosins. Llavors dic, intenteu sempre estar unides, sempre estar juntes. Doncs perquè és maco tindre algú, no? Algú de la teva família que t'estimi i que sàpigues que mai et fallarà.
Escolta, llavors quan parlàvem del que t'agradaria haver fet en la vida i tot plegat, hi ha tantes coses, em deies, però em sento bé amb el que sóc, amb el que faig. Però jo tinc la curiositat per saber quantes coses, quines coses.
Moltes.
Com les concretes, aquestes moltes?
Ai, no sé, mira, m'hauria agradat ser... Sempre he tingut molts complexes. Llavors m'hagués agradat ser model, m'hagués agradat ser actriu, ser una persona doncs, famosa, per exemple. Però per una altra banda també m'hagués agradat ser una bona científica, treballar a la NASA, o potser m'hagués agradat ser una bona advocada o una bona política. M'hagués agradat moltes coses a la vida, però realment sóc tan feliç amb el que faig.
Bueno, per tant, una mica gairebé entraríem en el món dels somnis, no? Vull dir, un sí. Somia, un pot somiar moltes coses, però la realitat...
Sí, però penso que com sóc tan feliç i dono tant de la, del que faig, penso que hagués pogut arribar a fer moltes coses també amb un altre tipus de feina. O sigui, jo vaig estar treballant també... Bueno, vaig estar treballant en oficina i realment i m'intentava esforçar al màxim, m'intentava disfrutar al màxim d'allò que feia, no? Penso que un ha de ser feliç amb el que fa.
Per tant, tu t'adaptaries en qualsevol tipus de feina?
Bueno, amb els hospitals no. Però sí, intentaria. El que passa que...
Sí, una feina que haguessis de donar de tu mateixa amb el que fos, vull dir...
Sí.
No sé, anava a dir o d'administrativa o de portar un comerç com ara estàs fent, o el que sigui, no? Vull dir, això... O sigui, en aquest sentit, ets positivista.
Sí, sí, sí. I tant.
Em dedico allò que faig, això em fa feliç.
Exacte. Hem de buscar això perquè estem moltes hores a la feina. Jo, sobretot, estic moltíssimes hores a la feina. Llavors, haig d'intentar disfrutar amb tot el que faig.
De totes maneres, ara ets empresària, també, no?
Bueno, sóc autònoma.
Ets però... autònoma de la teva pròpia feina.
Exacte.
Tant. Mira, farem una primera pausa per escoltar Balada Trista de Trompeta.
Molt bé.
Balada triste de trompeta, por un pasado que murió y que llora y que gime como yo. Tanto llanto de trompeta, mi corazón desesperado va llorando, recordando mi pasado. balada triste de trompeta de un corazón desesperado.
Estem parlant amb el nostre estil d'aquest vespre, la Emma Gil Carmona, i acabem d'escoltar la primera de les músiques que ella ha escollit, Balada triste de trompeta. I, és clar, com tot té un motiu, per què aquesta cançó?
Perquè aquesta és la primera cançó que van ballar els meus pares. Es van conèixer amb aquesta cançó. I l'any passat van fer 50 anys de casats. I li vam posar com, en vez de fer el vals, vam fer un casament molt maco, com si fos el primer, i la van tornar a ballar. Va ser aquesta cançó, i per mi, doncs, penso que després de 50 anys, no, 56, perquè portaven 6 anys de nuvis, estar junts és un regal de la vida.
I ara jo em pregunto, de totes maneres aquesta cançó l'hauràs escoltat moltes vegades.
Moltes vegades.
Anys, no? Perquè, moltes. Esclar, no és només el dia que es van casar no hi eres.
No, no.
50 anys, sí, però esclar.
I tant, moltes vegades. I teníem tantes cançons per escollir perquè m'encanta la música.
I quins sentiments et desvetlla aquesta cançó?
Doncs...
Perquè, esclar, per tu dius, hagués pogut escollir moltes i he escollit aquesta, no?
Doncs perquè és un fet, doncs, que l'any passat, quan vam posar la cançó i la vam ballar, i tan enamorats, no sé, més enamorats que el primer dia, és que era algo tan especial, i vaig pensar, jo, quina sort. Doncs és la vida, no? El poder escollir una parella per sempre i tenir-la al teu costat.
Passa que això no ho saps quan comences, oi?
No, no ho saps. No ho saps, però quan arribes, doncs se't fa... Bueno, és una passada.
Bueno, veus les coses, veus el sentit que ha tingut tot plegat, no?
I tant, i tot el que han creat.
Bé, aquí estem parlant amb la Emma Gil Carmona, que és el nostre estil, com ja hem dit, però, a més, fent honor a tot el que dius sobre la família, aquí, amb una sala diferent, ella ha vingut acompanyada de tota la seva família, el seu marit, la seva filla, la seva neboda,
perquè m'han demanat,
i ens estan escoltant. Bueno, això indica aquesta diguem
vinculació, no?
Que teniu amb tots els membres de la família, no?
Sí.
Aquí, doncs, tots implicats amb la mare, no?
Sí.
Amb l'esposa. Bé, nosaltres continuem la nostra conversa. D'entrada has parlat, quan jo et preguntava, bueno, quin animal, m'has dit un ocell.
Perquè és perquè pot volar i és lliure, pot veure tot des d'un prisma que nosaltres no veiem.
T'agradaria tenir aquesta perspectiva de
l'ocell? Sí, a vegades sí.
Des d'aquí es pot veure. Un dron, avui podria ser un dron, no?
Bueno, sí, però la llibertat de poder volar, la sensació de poder volar, deu ser molt maca.
I t'agradaria viure sense preocupacions?
Sí.
Però jo, pel que estic escoltant, no sé si la saps portar molt bé, però...
Sí, però, bueno, el dia a dia també és dur. S'ha de pagar molt cada dia. Tens un fill o una filla i vols el millor per ell o per ella. No sé, sense preocupacions, sense aixecar-te cada dia i dir...
Però en el fons seria el mateix, la vida sense preocupacions.
Suposo que no. Suposo que no.
Perquè el que ens estimula, el que ens fa avançar...
I tant, sovint, i tant.
Són els reptes que ens presenta la vida, no?
Sí.
Escolta, llavors, a veure, quan jo et preguntava què és la vida, em deia, són tantes coses.
Sí, són moltes coses, la vida. Moltes.
Per exemple, deies, no es pot dir en paraules, és un conjunt de coses, és el motor que... De tot el mir que m'envolta amb els meus, no? I què més?
És tot, és poder beure un got d'aigua i treure-li sabor, és anar a treballar feliç, és parlar amb un veí, és estimar el teu home, donar-li un petó a la teva filla, dir t'estimo, barallar-te. Són moltes coses. És un complex de coses. La vida és molt, i s'ha de disfrutar perquè estem solament de passada.
Quan parlàvem d'acomiadar-se dels altres, tu feies servir la paraula t'estimo. Què vol dir per tu aquesta paraula t'estimo?
Molt. Doncs això, t'estimo Bueno, gairebé moltíssima gent m'ho dic, no solament amb la meva família, tinc també molts amics, que no hem parlat dels amics, però en tinc molts. I m'agrada dir t'estimo, perquè no es diu gairebé mai. I és tan fàcil dir t'estimo, perdona, fes-me una abraçada, un petó. S'està perdent tot això. I és molt important. A mi em fa sentir bé.
I amb la vostra família ho practiqueu,
Jo
la
molt.
vostra comunitat familiar.
Sí, i amb els meus amics. I amb les meves clientes. Tinc moltes clientes tan maques que sempre em fan un petó i una abraçada i em diuen t'estimo. I és tan important.
Però d'entrada a mi em va impressionar l'altre dia quan vaig venir, ahir,
Sí.
quan vaig venir, bueno, vindràs aquest dimarts. D'entrada, el primer que vas fer-me va ser dos petons.
Sí.
Em vaig quedar sorprès, eh?
Sí.
Però bueno, també
Oi que no costa i és
saps
agradable.
situar-se, eh? Vol dir, carai, això no m'ho esperava, no?
Sí.
Bé, vol dir que aquesta és la forma d'acollir, la forma de...
Sí, per mi sí, és com m'han educat. No ho puc evitar. M'han ensenyat sempre a ser així, llavors no sé fer una altra cosa, no sé fer una mala cara o trobar-te algú al carrer i dir bon dia. Costa molt poc. O estar en un autobús i poder fer seure la persona gran o una persona que està embarassada, un respecte.
És un altre
Sí.
sentiment que ell també va tenir per allò de la no mala cara. A vegades jo
Ja.
entrava amb la idea de que igual podia ser, no era el moment més oportú perquè estaves enfeinada, per exemple,
Ja,
no?
bueno, sí que tinc dies també
I
dolents.
en canvi, sí, però bueno, però és una cosa que em va cridar l'atenció, vull dir, al costat de l'altre costat del petó, em va cridar l'atenció, per exemple, que és, jo vaig entrar i és com si
Sí,
m'esperessis.
doncs no.
És a dir, l'actitud és a dir, ostres, només faltava dir això, esperava que vinguessis. No sé, perquè jo de fet ho vaig dir-ho, no? Que un dia et tocaria
Sí.
l'entrevista, però aquest sentiment, vol dir, bueno, quadra una mica amb el que m'estaves dient sobre la qüestió, no? Sobre aquest estimar. Aquests dies de Nadal tothom es fa regals, el dia de Reis tothom es
Doncs
fa
jo he fet molt
regals i
pocs.
tot plegat. Però te'ls han fet de sorpresa.
Els meus pares sí. Sí, però pocs. Hem fet molt poquets aquest any,
Però a tu
perquè
t'agraden els de sorpresa.
sí, a mi m'agraden els de sorpresa, els de no saber res. M'agrada això, de sorpresa. Sempre a vegades ja dius, bueno, què necessites? Ah, doncs mira, necessito un perfum, necessito una samarreta, unes bambes.
Sí, que et sondegin, sí, per això.
No, però després ja m'ho espero. Llavors jo m'agrada
Ah.
aquests regals de... Què serà això? Mi germà va fer un regal sorpresa i va ser el que més em va agradar.
Però són molt difícils els regals sorpresa, eh?
Bueno, doncs mi germana sempre em sorprèn. Ella em va regalar un anell molt maco.
Perquè et coneix, possiblement.
Possiblement, però no m'ho esperava i em va fer molta il·lusió. Molta, molta il·lusió. Mi mare em va regalar roba interior i jo ja ho sabia. Em va fer il·lusió, però no igual.
No igual. Bé, llavors, quan parlem de colors, t'agrada el negre, però
M'agrada el
és un
negre.
sentiment estètic, no?
Sí, perquè em sento més prima. M'agrada. Però realment també m'agraden molt els colors llampants, o m'agraden molt els colors. M'agraden molt els colors. M'agraden tots els colors.
Tu que et dediques al món de l'estètica, ara en parlarem d'aquí una estona, a veure, quin és el color que et sembla que fa més estètica una persona? O no?
És difícil. És difícil dir el color que fa més estètica en una persona. És el moment, suposo. Jo, per exemple, em faria uns llavis vermells amb una roba que n'és acompanyat d'un vermell o una sabata vermella. Però possiblement em posaria un rosa si anés amb un taxà i una samarreta blanca. Els colors m'agraden molt. M'agrada poder escollir els colors.
Tant els colors tenen el seu moment com la
Sí,
primavera, una
sí,
mica.
sí. Penso que sí.
Vas néixer a Sabadell,
Sí.
l'any 1977, però, és clar, estàs incorporada a Castellà el 1989. Per quin motiu vau venir a Castellà?
Doncs nosaltres vivíem en un pis amb el meu avi. El meu avi es feia gran i el meu pare volia, doncs, sempre li havia fet il·lusió una caseta. Llavors vam vindre aquí un dia amb uns coneguts que tenia el meu pare i vam fer un vol per al poble. I a mi em va enamorar, em va encantar. I va sortir l'oportunitat de comprar una caseta a l'Aire-sol. I, bueno, estàvem tan il·lusionades, Belinda i jo, estàvem superfelices. I el meu pare no s'ho va pensar dos cops.
Però està, era el canvi d'un pis a
Amb
una
una
caseta,
caseta, clar.
que no era dintre del poble tampoc,
No,
però...
i una casa que estava molt, molt, molt velleta i s'havia de refer molt. Però com som pancaires, doncs ho vam fer. I la veritat és que per mi va ser un canvi increïble. Encara que vaig deixar totes les meves amigues de l'EGB, però a mi em va agradar sempre molt castellà. Jo sóc una enamorada de castellà.
Però aquest, doncs clar, no és ben bé el nucli, diguem, de població, és una mica les afores, no?
Uh-huh.
I això, quins condicionants va suposar?
Bueno, jo vaig fer la meva colla a l'Airesol amb l'edat dels 15 anys i després, quan em vaig casar, vaig vindre a viure aquí, al poble, i ja em vaig quedar aquí. Però hi venia molt, perquè quan jo tenia 15 anys ja teníem la Rabassada, que hi havia karaoke, hi havia el bar... El Cali el van tancar.
Ja no sap què és
sí, la no. Sí. I la veritat és que ens ho passàvem tan bé. I tinc records molt macos d'aquí i de la meva joventut. Llavors, de fet, quan vaig muntar el meu negoci, molta gent em deia, com muntaràs això aquí? Si això aquí no tindrà futur. I jo, per què no? És que la gent del meu poble no es cuida.
Però què li trobes tu, castellà? Perquè dius, et va enamorar. I dius,
sí, em va enamorar.
Això ja fa 30 anys. Vull dir, i què et va cridar l'atenció?
No sé, m'agradava... No sé, em sentia com segura aquí. La ciutat no m'agrada. No m'agraden molt els cotxes, ni m'agraden molt els nervis de la gent. M'agobio molt.
Per tant, en aquell moment, fa 30 anys, castellà era un poble molt tranquil.
Molt tranquil.
Ara poder no ho és.
Ara ja no ho és tant. Però encara així, m'encanta. M'encanta passejar pel meu poble, m'encanta estar aquí. M'agrada tot.
Bé, mira, farem una segona pausa per escoltar Kingston Town.
D'UB40.
Estem escoltant la segona de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, la Emma Gil Carmona, a Kingston Town, no?
Uh-huh. Sí.
I dius, és la música, motiu?
La cançó del meu home i meva.
I aquí el teu home que t'està escoltant aquí al costat, jo deia, sento unes vibracions aquí, unes connexions, i els dic al mig. Molt bé. I això, què us aporta? O sigui, m'imagino que és una música que també us deveu posar de tant en tant.
Sí. No la poso molt, eh?
No?
Ara poso molt la de la meva filla, que me la posa cada dia. Però si és una cançó, doncs, clar, és la nostra cançó. Llavors...
I per tant, sempre té un...
Un significat d'amor, no? Clar. Això és... Sí, és molt maco.
Vaja, és una música que us deu posar tendres quan
sí,
us la poseu, no?
Sí.
Escolta, repeteixo, el 1989 veniu a castellà, tu és de les que també de les primeres generacions a l'Institut, al Palau Tolrà, bueno, quan estava a l'antic ajuntament, a l'actual ajuntament.
Uh-huh.
Llavors et dediques a fer un mòdul un mòdul d'auxiliar d'infermeria i després de tècnica d'infermeria.
Uh-huh.
Per què?
Doncs perquè, bueno, amb diverses companyes que teníem, una bueno, una m'ho va dir, em va dir, escolta, perquè a meu pare sempre li hagués fet il·lusió, sempre li feia il·lusió, doncs, que em dediqués al món de la sanitat. I realment a mi m'agradava. De fet, vaig treure unes notes increïbles, vaig treure molt bona nota, molt bona qualificació. Però una vegada vaig començar a treballar als hospitals, doncs se'm va fer un món.
Bueno, el que passa que jo entenc també que un auxiliar d'infermeria o una tècnica ha de tenir una sensibilitat pel món sanitari, per les persones, no? Que
sí, això, sí, sí, i de fet jo tenia aquesta sensibilitat.
El que m'has dit, a faltar-te no et faltava, no?
Però poder? Tenia massa.
I llavors això ho decantes cap al món de l'estètica.
Sí, jo sempre havia volgut fer estètica, però el meu pare deia, filla, és que normalment la gent que es posa en estètica és la gent que no vol estudiar. I jo li deia, però és que a mi m'agrada. I per què no intentes estudiar després? Si encara vols, ho fas. I així ho vaig fer.
És un món superficial, el de l'estètica?
No. Penso que no. No, no és veritat.
Pregunto. No és veritat, però no...
Superficial per què?
Pregunto,
perquè no. Un es vulgui sentir més maco no és superficial. És, suposo que a vegades tenim la moral o ens sentim malament perquè tenim algun complexe o ens veiem malament. I si ens podem sentir bé anant al centre de bellesa i ens posen més maques, per què ha de ser superficial? És com un ascens.
Maques?
Maques, macos, guapes, guapos.
Entrarem en el món de l'estètica, perquè ja hem d'entrar-hi, però tu aquí llavors vas estar un temps en un hospital de Terrassa concretament, al Vall d'Hebron, 3 anys, i aquí vas dir, prou, exploto, si no marxo, exploto, no?
Bueno, a Vall d'Hebron vaig estar encara vaig estar bé perquè vaig estar al banc de sang. Llavors no estava directament amb el pacient, sinó amb un client que estava donant sang. I estava bé, però estava fent una suplència. I això no anava a durar per sempre. Llavors, quan vaig sortir d'allà, ja no vaig voler entrar en un altre hospital a treballar. Vaig decidir...
Però vas estar en un impàs d'una empresa constructora.
Exacte. Llavors,
això sorprèn,
què em va passar?
Això.
Doncs que realment jo no havia estudiat per administració. I tenia un grau problema perquè, clar, solament podia treballar en el món de la sanitat i jo no em veia amb cor. Així que vaig decidir enviar currículums per empreses que necessitessin doncs, una noia de secretària. I vaig tindre la sort de donar amb un senyor que va fer moltes entrevistes, però jo li vaig caure en gràcia. I jo li vaig ser sincera, li vaig dir que jo no havia fet res d'administració, que no sabia, però que jo tenia ganes d'aprendre i que donaria tot el que fes falta. I aquest senyor em va ajudar molt perquè vaig fer moltes formacions amb el gremi de CECOT. Vaig fer tot a l'office, em va ensenyar moltíssim amb el seu gestor i vaig estar anys amb ell, ajudant-lo de secretària. Després em vaig anar a l'empresa del meu pare, que és una empresa de mecanitzats, i va ser quan, paral·lelament, quan vaig treballar amb el meu pare, vaig estudiar estètica i després ja em vaig...
De cara a realitzar la il·lusió de la teva vida.
Sí. Sí.
Escolta, i el primer que a mi sorprèn és, ja t'ho he dit abans, és el nom Luxury.
Luxury. Luxury Beauty. No és Luxury, és Luxury
com,
Beauty.
Com se t'acudeix el nom?
Doncs se m'acudeix el nom perquè jo realment quan vaig treballar com a freelance, anava a treballar d'autònoma a diferents llocs, i jo sempre deia, doncs aquí no m'agrada com fan això, allà no m'agrada com fan l'altre. I jo pensava, sí, la persona que vingui, el dia que tingui un centre, la persona que vingui al meu centre serà el rei o la reina. Han de sentir-se tan bé, han de sentir-se privilegiats. Ha de ser un luxe, ha de ser un luxe de bellesa. I després em va sorgir. I vaig dir, doncs mira, farem el nom en anglès.
I
vaig posar el nom.
El que passa que la paraula luxúria és una paraula que té, des de la vessant cultural, a vegades té una vessant negativa, no? La luxúria indica, no sé, tot un tipus de relació amb els altres, no?
Sí.
Però en aquest cas l'estètica no és precisament...
No.
No va precisament per aquí, no?
No. De fet, molta gent em va dir, oh, però Luxury Beauty, sí, vaig defendre el nom, amb caràcter.
Què és el que feu en el Luxury?
Doncs fem tot el que té a veure amb l'estètica. Tot, absolutament tot. Excepte perruqueria, ho fem tot. Des de mans, peus, tractaments facials, corporals, làser, àcid hialurònic, micropigmentació, extensió de pestanyes, fem tot. Estem a les últimes sempre, amb l'última tecnologia, solarium, tot.
I per tant, a veure, si a algú li interessa només venir a maquillar-se, també?
També. també fem maquillatge i cursos de maquillatge. Sempre intentem que el client no tingui problemes, és a dir, intentem solucionar o, bueno, doncs donar-li a l'abast tot el que necessiti.
Imagino que això deu ser a base de donar hores, també, no?
Sí, clar.
Perquè, esclar, no és allò d'entrar i ara clar. M'espero aquí fins que acabeu.
No, clar.
Tot requereix un segon
temps, no? I tant, i tant. Sí, sí.
Escolta, llavors, a veure, i llavors, quin és el grau de satisfacció que tu et porta el fet de dedicar-te al que estàs fent?
Doncs la satisfacció més gran és quan surt la gent de la meva cabina, o de la cabina de la Bianca o de la Raquel, surt feliç. Surt content o contenta i es sent bé. Això és el millor, que la gent surti feliç.
I això ho noteu, tu ho
sí,
notes.
Sí, jo sempre els hi pregunto, què tal, com ha anat? Intento que la gent estigui a gust, que s'ho passi
per
bé
tant,
a Luxury.
Estem parlant de... Surt una persona relaxada, és una possibilitat, surt una persona doncs, que se sent bé amb el seu cos.
Se sent maca.
Se sent bonic, maca. Però això també, doncs, imagino que la majoria deuen ser noies les que venen.
La majoria, dones. Sí, la majoria són dones, sí. Però imagina't una persona que ha passat una quimioteràpia i ha perdut la cella i li posem unes celles. Gent que es posa a plorar dins de la cabina perquè li ha canviat la seva vida. Això no és superficial. Això és d'una vida. Això és una sensació increïble. I jo em sento orgullosa, em sento feliç.
I per què els homes poder no tenim o no tenen aquesta necessitat?
Bueno, penso que sí que està. El que passa que el món està canviant. I a poc a poc suposo que l'home es cuidarà i es cuidarà més. De fet, s'està cuidant. Però és com una mica estrany doncs, que un home es cuidi molt més que una dona o que es cuidi igual que una dona. Però realment tinc senyors i nois, és a dir, tinc de totes les edats. Un senyor ja gran que no pot tallar-se les ungles dels peus, doncs venen i es fan els peus a Luxury.
Perquè això no s'ha de confondre amb una fisioteràpia.
No.
Són dos mons
diferents. Són dos mons diferents.
O sigui, aquí no feu vosaltres massatges
corporals. Sí, fem massatges, però fem massatges relaxants. No fem massatges per tractar el dolor, sinó massatges doncs, per donar doncs, aquesta relaxació.
I també el món del ioga és tot un altre dia.
És un altre món.
Vessant, Bé, nosaltres tornarem a escoltar l'última de les cançons, que, bueno, pel que hem estat dient, ara toca la filla. Tenia tanto que darte.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre.
La podem deixar ballar, la filla, no?
Sí, si estan ballant ja les dues.
Acabem d'escoltar Tenia tanto que darte, que és la tercera de les músiques dedicada a la seva filla i la seva neboda, de la Emma Gil Carmona, que és el nostre estil d'aquest vespre. Un motiu?
Bueno, l'hem cantat tantes vegades al cotxe, hem disfrutat tant d'aquesta cançó que era important per mi portar-la avui.
Tenia tanto que darte?
Tenia tanto que darte, sí. Sí, sí.
Ah, no, sí. La teva filla no està aquí per respondre, però imagino que la... Bueno, tu sí, no? D'entrada, que és una cançó que és... Bueno,
de fet, aquesta cançó... pobra la noia, quan ho va escriure, de fet, aquesta noia estava embarassada i va perdre el seu fill. Per això, diu, tenia tanto que darte, no? Doncs li haig de donar tant amb elles i m'agrada molt. A sobre és una cançó, doncs que et dona molt força, no sé, m'agrada molt. I amb elles també, així que...
Escolta, i el Naranjito, què et recorda de l'any 1980?
Doncs? Ai, me'n recorda moltes coses, me'n recorda els bollicaus, els adhesius que venien, les pegatines, que... me'n recorda una època molt divertida per mi. Em va agradar, em va impactar. El Naranjito era un dibuix molt senzill, però m'agradava molt. I tinc allò, aquell record de quan era tan petita, no?
Em deies també que t'agrada cantar, llegir, ballar...
M'encanta ballar.
Els gossos també.
Els meus gossos, sí, m'agraden molt. M'agraden molt els animals.
El reunir-te amb els amics.
També, molt.
Escolta, i aleshores, ja parlant una mica en termes d'actualitat, fa uns quants dies, pocs, que doncs hi ha hagut la investidura del nou president de govern espanyol, el govern... Tu això com... Què has suposat? Com ho has viscut, això? Ai,
és que et duria paroles molt lletges, però em sembla un circ. Em sembla vergonyós.
Ahir mateix es presentava al Parlament Europeu, es presentaven doncs dues persones votades pel país, no? Per aquí a Catalunya, votades al Puigdemont i en Comín. Això també ho ha seguit, més o menys?
Sí.
I també forma part del mateix.
Sí.
I per què dius aquesta, això?
Perquè la política m'ha decebut tant que no crec en cap polític. De fet, a mi m'hagués agradat ficar-me a política, m'hagués agradat... Em vaig plantejar fer ciències polítiques, però vaig veure que hi havia tants interessos, que vaig dir, no serveixes per això. I realment... És que em sembla patètic. Llavors, intento lluitar per lo meu, com parlem per la meva família, per la meva empresa o la meva petita empresa, i deixar de costat tots aquests polítics que per mi no tenen cap valor.
De totes maneres, ara sembla que es parla de diàleg, no?
Bueno, són interessos. Interessos.
Bé, passem a les preguntes i respostes, que
potser
aquí ens entendrem més bé.
Vale.
A veure, jo et demano una opinió perquè, i que siguis breu. Quina opinió et mereixen les persones en general? Com som les persones?
Com som les persones?
Els éssers humans, els infants, joves, grans. Tu deus conèixer molta gent, com som?
Doncs tenim coses molt, molt bones, però també tenim coses molt dolentes.
Ja no et pregunto per la família, però et preguntaré pels amics.
Uh-huh. Doncs he tingut grans amics que m'han decebut, però sempre penso que la gent necessita una altra oportunitat. I tinc nous amics amb els que em sento molt bé.
Dóna'm una opinió sobre el poble castellà.
Una opinió sobre el poble, que és un poble... que és un poble, amb un poble quan hi ha qualsevol cosa tothom s'assabenta molt ràpid, però és un poble on m'agrada molt la gent del meu poble.
El país.
El país. Quin país?
Jo la resposta la tenia, el tens tu.
M'agrada la unitat. Perquè jo he viscut la unitat i perquè crec en ella.
La política. De fet, ja una mica ho has manifestat. Bueno, passem-ho. La religió.
No sóc creient. Crec en... crec amb els meus pensaments, amb les meves vivències, però no sóc creient.
El món
necessita una altra oportunitat.
L'amor
és gairebé tot.
La mort?
La mort. Sense mort no té sentit la vida.
Però en aquest cas parlem de la mort, eh?
De la mort?
De la muerte.
De la muerte?
Sí.
Sin la muerte, la vida no tindria sentit.
La felicitat.
És un plaer.
El voluntariat?
El voluntariat és necessari.
Escolta, si tinguessis diners, què faries?
Viure la vida i ajudar la gent. Encara que sembli un tòpic.
A qui escriuries una carta?
Al meu avi.
Digue'm un poble per viure que no sigui castellà.
Platja d'Aro.
Això és una ciutat ja gairebé.
Bueno, és un poble. Però és que allà tenim una caseta, llavors.
Ja, m'ho imagino. A veure, podries dir-me el títol d'un llibre?
Pàtria.
Una persona que no sigui la teva parella, eh?
Una persona que
no... El nom d'una persona que no sigui la teva parella.
El nom d'una persona? D'un home?
O d'una dona. Persona o un infant.
Índia.
Digue'm una dita.
Una dita?
És un proverbi o un ditxo.
Sí, ara m'agafes...
Una pel·lícula?
Una pel·lícula... Conoces a Joe Black.
Una vivència?
El dia que vaig tenir la meva filla.
Digue'm un plat de cuina.
És que n'hi ha molts, eh? Però m'agraden molt els canelons de mi mare.
Com t'agradaria ser recordada?
M'agradaria molt ser recordada. Doncs m'agradaria ser recordada doncs amb la persona que... com la persona que va donar tot per la seva família.
Doncs fins aquí l'estil de la Emma Gil Carmona. Bona nit. Moltes
Bona
gràcies,
nit. A vosaltres.
Emma. Moltes gràcies a la família que t'escolta.
Gràcies.
I a tots vosaltres, fins dimarts vinent.
Moltes gràcies.